Funcionària Ribera Salut demanava rebutjar pacients i pràctiques no rendibles per a la companyia. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La paraula polisèmica d'avui té quatre lletres, de les quals dues repetides, i no senzilla de pronunciar, perquè els catalanoparlants, avesats a xerrar en castellà, solem relaxar certs fonemes. No hem de dir president, sinó president. No es pronuncia ajuntament, sinó ajuntament. Palma és Palma. Uf, això m'acosta molt, eh? No fer ser la bleda. I s'ha de pronunciar gall i no gai, quan fa referència a l'au de cresta carnosa i vermella, una paraula, per cert, molt polisèmica. Ja passa que hi ha galls que canten a deshores, però normalment ens anuncien que surt el sol. Quan jo era petita, escoltava un dia rere l'altre, era molt petita, un disc de vinil d'aquests de 45 revolucions, aquests petits, que era la història del gallo Quirico, que fue la boda de su tío Perico. Era un gall un poc xulet, podríem dir, que no caia massa ben als personatges en qui s'anava trobant pel camí. Segurament l'ensenyament final era si hi ha un poc més humils, que si no, sortireu banyats o sortireu escaldats. Però és que el gall tampoc té culpa de ser com és. En el galliner en pot haver un que marca jerarquia. Si n'hi ha més d'un, aquí ja hi ha problemes. Si el gall té gallines al costat, anirà per elles, perquè un ADN com el seu ha de perdurar, deu pensar. Anirà sempre ben lluent i ben pentinat. I si l'emprenyen, atacarà amb els esperons llargs i aguts amb els quals la biologia l'ha dotat. És lògic que es facin tant de paral·lelismes amb alguns mascles de l'espècie Homo sapiens sapiens i que sigui habitual l'expressió aquest és un gall.
Tengo gallet jove, comença a cantar, canta tot el dia com un rossinyol. Nota tota, cerca companyia, marita de l'alma, cerca companyia.
Pere Obrador, de Vícola, Son Negre, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, escolta, avui hem triat la paraula gall. Tu en coneixes molts de galls?
Bueno, el que nosaltres coneixem són els galls de fora vila, el pollastre que poguessin dir.
Sí, sí. Vosaltres el que feis és criar gallines, criar pollastres, criar galls. Els galls, en aquesta cria que feis en llibertat, formen part d'escorral, també?
Bueno, sí. Ja sempre n'hi ha qualcuns que són més... que duen la veu cantant, vull dir, entre tant de dins cada lat de nostres pollastres, sempre n'hi ha qualcun que són els qui duen la veu cantant davant. Mm.
Gall i pollastre és el mateix? És exactament el mateix?
Sí, jo entenc. Sí, eh? Val. Sí, vull dir... Bueno, te diria una cosa. El gall sempre ho deien normalment quan tenien les gallines a llaure per fora vila, sí. I sempre tenien el gall, que era, diguéssim, el mascle, el pare de tots els pollets que poguessin néixer. Mm. Però, bueno, avui dia és un gall o un pollastre, el mateix, en
val.
Principi.
Val, però a l'hora de criar, no sé si els galls s'han de separar de les gallines, per això te demanava el tema de l'estructura. Si amb una sèrie de gallines hi pot haver més d'un gall, com és la cosa?
Bueno, no, això se fa tot sempre per separat, només criant galls o pollastres, només mascles, i si fessin gallines estarien separades també, sí, perquè quan arribaria la seva edat adulta sexual, pues, seria un desastre.
S'han de separar. I quin és el mercat del pollastre?
És un mercat limitat, perquè no és el mateix un gall criat a l'aire lliure que un pollo deixat de granja en 40 dies. I clar, vull dir, la gent l'ha de conèixer, li ha d'agradar aquell tipus de producte, l'ha de saber cuinar, així com toca... no és el mateix per poder-lo fer la planxa, normalment aquell tipus de pollastre s'emplea més per fer brau, per fer uns escaldons, per emplear amb uns aguiats, on es forn, però amb un altre tipus de cuina.
Mm, que feia més xup-xup, no? Perquè normalment és una carn més forta, no? Perquè és més sana, també, i ha mogut més el múscul, no?
Sí, sí, és una carn que té molt més temps de vida, a partir de 80 dies, com a mínim. Sí, almenys és això. I dura més temps, més farta a l'hora de la cocció. Però, bueno, de totes maneres, la nostra varietat de gall que empleem això, no tornen com tan dura la carn com la que s'empleen antigament. Vull dir, conserven tot el seu gust i els seus aromes com els d'un temps, però són, la carn no torna tan dura com la que eren els pollastres de raça mallorquina o sí.
Com és aquesta cria, des de quan ho feis? I m'imagino que moltes dificultats, però també molt de beneficis per al consumidor. Com és aquesta feina?
Fa uns 4 anys que van començar la cria, perquè antes no s'havia pogut començar perquè teníem el problema de l'escorxador, que no teníem a bon per als adults sacrificar. I, bueno, vull dir, varen decidir provar-ho amb totes les dificultats que això m'ho ha dut, però, bueno, és una feina bastant constant i bastant sacrificada, perquè els animals mengen des de matí al vespre i des de dia. O sigui, jo sempre dic el mateix, mengen de dia primer de gener, de matí, a dia de 31 de desembre, vespre.
No hi ha festes,
eh? Exactament, no hi ha festa, ni dissabte, ni diumenge, ni res, perquè ja hi ha de passar almenys un pitjor a veure'ls, les seves dos i això. Però, bueno, vull dir, si després el consumidor va creix, que te vol venir i te diuen, ah, m'he menjat un pollastre, adéu, ha estat molt bo, m'agraden, o jo a vegades quan t'han tingut problemes de que me l'han tancat l'escorxador, qualcú que te crida d'un poble en far d'aquí de Sant Negre i te diu, mira, jo me'n puc trobar pollastres, o com que no han trobat. Bueno, això te dona un pat de satisfacció de que dius que fem qualque cosa ben feta.
Mm. Perquè vosaltres vos heu constituït en cooperativa per poder gestionar l'escorxador d'Inca, com és?
Bueno, sí, mos hem hagut de constituir en una cooperativa perquè després de que els darrers que ho van gestionar ara fa un poc més d'un any van decidir que ho deixaven perquè no era viable per ells, és l'única solució per nosaltres no haver de tancar les explotacions, va ser que no ens constituïssim en una cooperativa. Només són 4 socis i que ho estiguem gestionant nosaltres, hem de fer tota la feina nosaltres, és molt complicat, encara hi van tenir una reunió i n'hi ha un que encara s'està pensant si també ja abandona, perquè realment és molt complicat. Vull dir, perquè problemes econòmics, perquè falten dos bés per poder-ho gestionar, perquè té un gastos bastant grossos, molt de problemes sanitaris, i estem esperant que el govern ens estigui ajudant un poquet, perquè si no, realment no sabem quin serà el nostre futur.
Yeah.
Per ara és un futur un poc incert, per això també és una de les coses que ens està aturant de que puguem ampliar la nostra producció.
Yeah.
Clar, vull dir, és que tot és un
espai, no?
Que se menja la cova. És això, vull dir, que tenim pendent, si allò millorarà, si podem seguir, i si molt val la pena, si tanquem o si no.
Xerrant amb tu, Pere, pens que, mira que jo he començat fent preguntes un poc de dona de ciutat, si Pollastre i Gall era el mateix. Vull dir, xerrant amb tu, Manadon, que desconegut és el vostre món, per tots els consumidors que agafam els ous de la botiga o del supermercat i, o el pollastre i no sabem la dificultat que hi ha per mantenir aquest sector i aquest negoci.
Sí, no. És que hi ha molta gent que jo crec que és el problema que hi ha. Vull dir, ara la gent s'està queixant molt de que tota la carn està pujant, tot el que van a comprar per l'alimentació de les persones és caríssim. Però també se n'haurien de donar compte de la dificultat que tenen els que van de produir. Vull dir, no només el fet d'haver de fer moltes hores de feina, sinó totes les traves burocràtiques que hi ha. Després també els temps molt de pit no ajuda, cada vegada més plou menys, hi ha menys producció d'aliment per alimentar els animals, i tot és una roda, i cada pic, i el que em pipa més de tot són les traves burocràtiques que te posen cada pic, que si allò contamina, que si allò no ho poden fer, que si temes de benestar animal, que si papers per amunt, que si papers per avall, i cada dia estem amb el mateix. Vull dir, jo m'entenc que la gent ho trobi allà en el menjar. Però és que realment no és que és clar. És que nosaltres ja pens que està regalat. Jo l'altre dia te posaré un exemple per una xarxa social, se queixaven d'una cosa que era molt cara. Jo els hi vaig escriure. Jo quan era petit, quan venien dos baus a un pagès, hi podia viure mig any de la que cobrava d'aquell baus. Mirau si ara una persona amb dos baus pogués viure mig any, el que costaria anar a comprar un bistec de vedella.
Yeah.
És que ho estem pagant regalat en el menjar. I ja ho dic, és que molt de temps la gent l'ha pagat molt, molt barat en el menjar. I ara, quan se va posant un poquet un preu normal, se pensen que sí, que no és normal. Però realment jo crec que el problema és que molt de pits l'han pagat molt barat i hem gestat el doble amb una altra cosa, en vez d'alimentació.
I vosaltres que heu apostat per un sector, per a savícola, que sigui coherent, que sigui respectuós en sa terra, en sa entorn, etcètera, etcètera, després també vos trobau en situacions que venen de fora, com s'alerta ara de sa grip aviar, que això també afecta, no?
Sí, tot això són coses que no ajuden, perquè també ajuda que la gent tingui un poc menys de llana de comprar els pollastres per pa, segurament. No és el nostre cas. Vull dir, jo, qui m'hagin dit, els que en volen menys perquè la gent en compra menys, no. Més que res, també són traves burocràtiques que t'alerten d'una gran quantitat de mesures que has de prendre. Te miren com si tu, al lloc de tenir uns animals, allà tinguessis un foc de contaminació, i això fa que tu te senties malament. Vull dir, realment nosaltres criem animals, hi ha un perill, amb altres coses, però bueno, vull dir, que nosaltres tinguem un foc de contaminació perquè estem criant un tipus d'aus i que pugui això transmetre-se a les persones, sí, però bueno, estem criant animals amb unes condicions menys normals.
I d'això és el que té aquest programa, que a partir d'una paraula, que en aquest cas és gall, una paraula polisèmica, acabam coneixent i compartint una realitat molt més ampla. I avui ho hem fet amb en Pere Obrador, de Vícola Son Negre de Felanitx. Pere, gràcies.
Vale, pues moltes gràcies i bueno, que la gent segui aquí consumint galls i pollastres i millor si és d'aquí de Mallorca.
Gràcies. Ha cantat el gall i ara cantarà l'indiot, el gall d'indi.
Sin cálculo y en donde vino a caer. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí pasó? Pues una pavita fina que a un pavo le hacía el amor. A los dos lo cogió.
A casa meva hi faig una altra confessió. A la nit de Nadal, quan ja hem esgotat tota la llista de Nadales tradicionals, acabant cantant cançons com aquesta.
Échale guindas al pavo, pavo. Échale guindas al pavo, pavo. Que yo le echará, pavo. Azúcar, canela y clavo. Que yo le echará.
Però, amb permís d'aquesta magnífica cantant, anirem amb una recepta més nostrada.
Quico Martorell, cuiner, propietari de Can Boqueta, Solla, com estàs? Benvingut.
Hola, Araceli, ben content d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Mira, nosaltres avui parlem de gall, i de gall n'hi ha de peixos, el gall de Sant Pere. Tenim també els pollastres, els galls, i també tenim els indiots, aquest gall d'indi. I xerrant de menjar, crec que tu tens algun record relacionat amb aquest au, amb l'indiot, no, Quico?
Ostres, pues sí, cada pic que sent aquest nom me recorda a modus infanci.
A veure, ostres, compte, pues compte, sí. Perquè en Quico fa feina solla, però és inquè. És d'inquè, sí, i això sí, també sí, és important sí. Remarcar-ho. Que te du, on te du? Ostres,
pues, me du en el meu predins, primer de tot, vius, saps? Aquesta memòria del meu predins, perquè sempre xerraven d'un plat que els encantava molt. Antigament la família no era molt sortidora, sortien dia de festa, dia de Nadal, compromís, eren els dies que anaven a restaurants, i sempre me parlaven d'uns escaldums, d'indiot amb encimada, que feia el restaurant Can Amè d'Inca, que això ja ho feia sa mare d'en Tomeu Torrents, saps? I, jolines, ara xerrant d'això, m'has fet pensar en això i tornar a la infància, perquè jo vaig créixer tota sa vida amb això d'aquest plat, aquest plat, i fins que no vaig tenir 20 anys, no ho vaig tastar. I, efectivament, aquest guisat d'endiot, cadumela, pinyons, panses, era molt especial, perquè, claro, els escaldons d'endiot és algo que se sol fer per aquest temps, per Nadal, se reuneix la família, hi ha d'haver molta teada, hi ha d'haver molta cant, perquè un pollastre tot sol no bastava per tota la família, m'entens? I, claro, això fa Nadal. Pues aquest plat, en sèrio, és que aquesta mel·la que du, a més, claro, la gràcia és l'encimada, saps? És el que ho fa especial, això, l'encimada.
Tu l'has fet després?
No l'he fet. No l'has arribat a fer. Però el sé fer, ben que dic. Sempre dic, l'he de fer, i l'he de fer, i l'he de fer. Si no, mem, els escaldons una guia també, però el que seria si els escaldons, pues mira, claro, el que feim sempre, trossejar l'endiot, ho sofregim, en mallorquín sempre enfarinam i fregim amb un dit de bo d'oli, saps? Avui en dia ja no hi podem tant d'oli i tanta farina, però bueno, da igual, farem recepta antiga. Enfarinat, sofregit, això que fregesqui bé, ho reservam, fem un sofrit, un bon fondo, en ceba, domàtica, ai, pastanaga, un pot d'api, llorer, canyella, perquè en aquest temps mos agrada la canyella dins aquests guiats, prebabó, bollet de prebabó. Després, claro, sempre se fa un picadillo, que, claro, amb la torrada, llesca de pa frit, ai, fregit, jove fresc, safrà, vale? I aquí posaríem brou. Brou, amb aquest picadillo, claro, pot ser el brou que mateix fos en el sofrit, o brou de pollastre. Nosaltres en el restaurant sempre tenim brou de pollastre a part. A una casa, per exemple, un picar fet el sofregit, hi tires la carn i poses aigua, i al cap d'un bon rato tens brouet ja per fer aquest picadillo que portarem després, en el moment final, que és aquest picadillo el que ens dona untuositat, ens dona, saps, consistència, ens fa bo aquests aguiats, sempre aquest picadillo. O salsa, hi ha gent que ho diu salsa, picadillo. I després el que te dic, s'acabat així que ens agrada tant en mallorquins, són panses i pinyons. M'entens? Hi pots posar patata. Jo record que hi duia patata tallada cantonat allà de dins. M'imagino que era fregida i tirada allà de dins, perquè era més bo. Com un guiat, uns escaldons de tota la vida. Però la gràcia era posat en una greixonera, vale, i la pasta encimada crua, tapada, com si fos una tapadora viva, que després, claro, te duen això recent enfornat, i veus que se movia la tapa aquesta. Que passa? Deixar refredar un poc perquè m'ofegava, feies un tall, que sorties el vapor. Sí. Era una cuina pagesa, saps què t'ho dic?
Sí.
I saps, amb això que veus, que podia fer muetes amb la pasta aquesta d'encimada, anaves menjant, anaves acompanyant, i és una cosa que tu dius, uau, com és que no ho havia vist tantes en això, com és que he estat tant de temps a provar-ho, saps? I ja t'ho dic, era però una de les coses més bones que he menjat que mai. I a més, això, jo que me diguen que la cuina mallorquina se queda curta, això és innovació total, i fidel, o s'essència mallorquina.
L'has d'arribar a fer, l'has d'arribar a posar a la carta de restaurant.
Sí. Jo trob que sí, saps? Una versió més Can Boqueta, diguéssim.
Sí.
Però sí, sí perquè...
O algun pic a l'any, també, algun pic a l'any, no?
Sí, correcte, sí, per fer memòria. És que sí, la cuina mallorquina, això se cuina en memòria. Això són receptes tradicionals, però no són populars, i és una pena que no els recorden de tant en tant, perquè, jolines, és la nostra història. I, a més, el que te volia acabar dient és que aquesta salsa té lligada, una textura de vellut, que dèiem, com a vellutada, aquest punt de mel, és que ho fa únic, és que no... Jo encara recordo en aquest gust, saps? No ho sé, a tot repetir, és una cosa mai vista, cuinada en calma i amb història.
Es record gustatiu i de s'infantesa i de sa joventut mos ha duit fins a aquest plat que feien a Can Amé i que el recorda així en Quico Martorell. Li direm a en Tomeu Torrents, li enviarem aquest trosset d'entrevista, aquesta xerrada, que segur que li farà molta il·lusió sentir-la. I a tu, només donar-te les gràcies i no deixem de reivindicar les nostres receptes, que són molt importants.
Això mateix. Nosaltres, els cuiners, intentam fer el que era complicat, fer-ho senzill, i el senzill no fer-ho complicat, perquè el nostre missatge és que recordem un poc aquestes receptes. I ja està bé de fer tantes pizzas. Comença l'hora que fem moltes més coques amb verdures.
I que bones que són, per favor. Quico, una abraçada forta des d'Ivetres Ràdio.
Gràcies, que tingueu un bon vespre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Yo sé que había un tiempo que todo era más sencillo y que y ahora se complican las cosas y que ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Que la vida se nos pasa por momentos.
Qui té una edat recordarà que les bragues de galls eren una activitat més o manco habitual en aquestes illes, sobretot a Mallorca i sobretot i en particular a Ciutat, a Palma. De fet, en el carrer d'Atzors, molt a prop de les Rambles, hi havia un local que acollia aquesta activitat, que podríem, o que se coneix com a renyidor, renyidero en castellà, renyidor en català, que és aquí on se produeixen aquestes bragues, no? Per xerrar-ne avui ens acompanya Manuel García Gargallo, que és historiador, que és investigador de la història de l'esport, entre altres coses, i que sempre ens sorprèn. Manuel, com estàs? Benvingut.
Bon vespre, Roseli.
Ens sorprèn, perquè és vera que sabíem que això existia, ja està prohibit. Que estigui prohibit no vol dir que no passi, però està prohibit i, sobretot, està prohibit com una activitat com passava fa 50 o 60 anys. Ara en parlarem. Començant per aquest lloc, del carrer d'Atzors, a prop de la Rambla, que deia, per entendre-se, vas de de l'activitat de les bregues de galls. Quin és l'origen?
Home, les bregues de galls és una de les manifestacions socials més antigues, jo crec que Casper... esperen el temps, podem parlar de segles o fins i tot de mil·lennis, perquè no és pròpiament una pràctica esportiva, ja que diguem que l'esport, aquest esport en concret, no el fa la persona, sinó no el fan animals i enllaça amb tots aquests espectacles públics que ja en temps dels grecs i dels romans existien. És a dir, no podien haver espais construïts de facto per això ex professo, però no... Però bé, per les bregues de galls, qualsevol esplanada, qualsevol petit espai podia servir, una petita terrassa, una esplanada... És a dir, que no podem dir quan varen començar. De fet, és que pràcticament des que hi ha assentaments urbans i organització social, hi ha una necessitat d'oci i d'espectacles. I aquest de les bregues de gall és un d'aquests que es perd esperant el temps, com també, de fet, les curses de braus, que com a supervivent més reeixit encara en funcionament, encara tenim els nostres temps.
I aquest edifici del carrer dels Horts, com era? Com l'han d'imaginar? Perquè ja no hi és. Va ser-hi fins fa no massa, però ja no hi és.
De fet, clar, aquest edifici es va fer a la part de darrere d'una finca que encara hi és.
Sí.
Això sí que hi és, al carrer dels Horts, crec que el número 14. I clar, com aquests espectacles eren legals en aquell moment, però no estaven, per segons qui, no estaven massa ben vistos, i molta gent hi anava d'amagat. Llavors estava a la part de darrere, és a dir, que si passes per allà, i en el seu moment també, si qui passava per allà no sabia, si no estava ben informada, que allà havia una gallera. Ho sabia, perquè per fora sembla un domicili, un habitatge normal i corrent, i clar, el pati interior es va habilitar, es va fer una petita construcció de planta circular, que de fet a fotos aèries dels anys 80 encara hi era, ara no, per desgràcia, perquè va desaparèixer, es va fer un pàrquing i es va esbocar tot. Es va intentar preservar, perquè era una construcció, no era precària en absolut, era acostumava a ser fins i tot fet amb cert gust de planta circular, que valia la pena com a patrimoni, diguem-ne, etnològic, social, hagués valgut la pena. Arca la volia preservar, però per desgràcia els propietaris no ho van considerar així, no estava protegida, i a finals dels anys 90, quan ja feia molt de temps que funcionava com a magatzem de trastos vells, els propietaris van arrasar tot, i ara és un simple pati interior que funciona com a pàrquing.
Com a aparcament, sí, sí. I l'arxiduc Lluís Salvador ja en feia menció, d'aquest lloc.
Sí, a un dels seus llibres, La ciutat de Palma, cap a 1884, que el va publicar, ja parlava d'aquest fenomen, i en concret d'aquest escenari, que sí, que normalment amb alts i baixos, perquè aquestes aficions sempre solen tenir èxit i etapes de depressió, com en qualsevol manifestació social, era una d'aquelles activitats preferides. S'ha de dir que en aquests moments d'àlgids, fins i tot va sortir un altre local, per la plaça de l'Olivar, l'antiga, perquè l'actual és fruit d'un procés d'urbanització dels anys 40. Allà havia un cafè que justament es deia Cafè Renyidero, justament perquè aquell local, com a complement, va obrir una cafeteria que es deia així, fent honor a aquest espai, a aquesta gallera per les bregues de galls, en moments de molta... de gran èxit, funcionaven aquestes dues galleres. Sobretot aquesta de plaça Olivar cap a 1870 va obrir, i varen conviure les dues, i amb això de períodes de pujades i baixades, però en conjunt amb gran èxit entre la població.
Aquí estem xerrant de segle XIX, però després aquesta afició se va mantenir, va tenir pujades i baixades, sobretot durant els temps de la Guerra Civil, però després ja, passada la guerra, aquí sí que tenim una primera pedra l'any 1940, 48, a la zona d'Escamp Redó, que no l'hem d'imaginar com ara, sinó una zona pràcticament sense urbanitzar, i allà se va posar també una primera pedra, no?
Sí, allò era, en aquell moment era fora vil. No havia res, i efectivament, ja als anys 30, pràcticament, aquestes fluctuacions van acabar amb la pràctica de desaparició d'aquestes bregues, no sabem per què, però bé, no respon a res concret, i a mitjan dels anys 40 va reviure, però amb tanta força, que la gallera de tant el Renyidera com la Carrer dels Horts no donaven abast. A més, la del Renyidero, a la plaça de l'Olivar, com hem dit, amb aquest pla urbanístic, el pla Lomar, crec que és, el pla Lomar era, sí, fou esbocada, per tant, sí, no havia espai.
Val.
La dels Horts era petita, per tant, es va decidir construir una de nova. I el Camp Redó es va fer, es van llogar uns terrenys, i a finals dels anys 40 es va construir un escenari que era no poligonal, bé, era com un quadrat, però amb els xamfrans tallats, com si fos una illa de l'Eixample Cerdà de Barcelona. Pràcticament quadrada, i sí, amb una forma ben peculiar i que destacava molt perquè, clar, al voltant només havia havia Can Beta, que era... per això es va...
Se deia així, no? Renyer de Can Beta.
Sí, pels terrenys d'aquesta possessió, i poca cosa més. És a dir, des de ciutat es podia veure perfectament aquest edifici pràcticament aïllat entre les instal·lacions militars d'Esfurti, que llavors també estaven pràcticament aïllades, al costat del canòdrom, la possessió de Can Beta, i allà al mig aquest petit edifici que, ben peculiar, que de forma concèntrica amb un escenari, una arena circular i unes grades que anàvem concèntriques, que anàvem pujant amb uns percabuda d'uns 700 espectadors que els primers anys s'omplia.
És molt, eh?
És molt.
Això vol dir que havia una afició molt gran. Imatges d'aquest edifici n'hi ha, en queden, les has pogut veure o no?
Sí, en queden. De fet, hi ha algunes fotografies ara no recordo, una fotografia austríaca, ara, sí, ara em vindrà al cap, que sí, i altres fotografies que sí, que on es veu que l'escenari estava pràcticament estava ple, o sigui, s'ha de dir que també ajudava molt el tema de les apostes.
Això t'anava a dir, perquè sí, això no era només seca sagrada per veure com els galls se barallen, és que aquí el que hi havia eren apostes.
Sí, sí. Bé, això era comú a pràcticament totes les pràctiques esportives d'aquell moment. La boxa, el ciclisme, el futbol, no perquè hi havia una bona taquilla, però en general bona part d'aquests esports i entreteniments funcionaven a través de les apostes. I clar, aquí circulaven moltíssims diners. Molts, és a dir, i les fotografies d'aquest espectacle es destaca tant la gent atenta al gall, a veure si no només per les preferències per un gall en concret, sinó també per veure si el gall pel qual ha apostat guanya.
Ja, clar.
Perquè hi ha unes apostes pel mig.
Sí, sí.
Per tant, clar, aquí al voltant havia tot un negoci, tot un univers, no només d'aficions i de penyes de seguidors, també hi havia granges de criadors.
Això t'anava a dir també, perquè aquí tens tot, com tu dius, tot un univers, des de les persones que crien, en els empresaris que munten això...
I grans empresaris.
Ah, clar, sí. La gent que posa els seus dobbers com a diversió i aposta... Sí.
I aquí es guanyaven fortunes, clar, o es perdien, també.
O es perdien.
I a més, unes grans quantitats. O sigui, això era típic. A l'hipòdrom també. Clar, aquí les apostes eren més reduïdes, per tant, estaven més a l'abast d'un públic més...
Més popular.
Més popular, com el canòdrom, també.
També,
que era conegut com l'hipòdrom dels pobres. Sí. I això a la gallera també, en certa manera, ho era.
Ho era, sí, sí. I era pues, aquest moment de diversió, clara i impensable. El manco, així com us explica Manuel García Gargallo, perquè tenim una altra sensibilitat, perquè hi ha lleis de benestar animal, etcètera, etcètera.
Eren altres temps.
Eren altres temps. Quan comences de cliu d'aquest tipus d'espectacles?
Sí, com hem dit, sempre hi havia pujades i baixades, i bé, al principi dels 50 havia activitat pràcticament setmanal, i cap al final dels 50 torna a haver una altra d'aquestes típiques baixades, i Gambetta tanca. El 62 torna a obrir puntualment, intenta es remodela un poc, però ja un any després torna a tancar. Això vol dir que aquesta baixada d'activitat ja, en certa manera, és més pronunciada, és més, es pot dir que gairebé definitiva. És possible que els temps estiguin canviant,
yeah,
i també que la sensibilitat cap, a, cap al maltractar animal ja comença a ser diferent, perquè, clar, no és el mateix veure com uns llebrers corren darrere una llebre de trap, que mira, encara, que veure com dos animals s'estan destrossant la cara.
Sí, sí.
Tant, perquè també hi ha un altre esport, les bregues de cans, que potser són encara més sagnats, més cruels.
Sí.
Molt més cruels.
Sí,
però bé,
sí.
Veure com s'estan fent miques dos animals, com es torturen, com acaben, no és una cosa gaire agradable. Pels nostres ulls, ara és una cosa impensable, és intolerable. Encara amb les curses de braus està passant, s'ha de dir.
Sí. I que ja es debat. Però això forma part d'una època. Forma part d'una manera de ser, d'un tipus de societat,
sí,
des de que sorgeix o va evolucionant en aquest segle XIX fins a es decliu i fins a la prohibició. Creus que s'hauria de recordar d'alguna manera, que pot ser aquest tipus de moments de la nostra història estan poc documentats?
Sí, i de fet és possible, perquè el nucli antic de Palma, bé, ja hem dit que no queda res, queda un pàrquing, però la gallera de Gambetta, fruit de la urbanització d'aquell espai, que ja hem dit que estava pràcticament erm, no havia res, ara s'ha urbanitzat, però casualment hi ha una petita zona verda que no té ni nom.
Ja.
És a dir, és un espai entre dos blocs, prop d'un carrer paral·lel de General Riera, crec que es diu Mare Jan Juguen. És un espai que no té nom. Per tant, seria que pràcticament encaixa amb l'àrea on estava aquesta gallera. I estaria bé posar algun tipus de recordatori, que un recordatori no vol dir celebrar,
ja,
simplement és recordar. És a dir, recordar què havia allà, per què es feia, i en certa manera per no en memòria d'aquest esport o dels seus espectadors, sinó en memòria d'aquests animals, d'aquestes aus que en centenars i milers varen passar per allà i que de manera involuntària eren protagonistes d'un espectacle que avui als nostres ulls ja seria intolerable.
Totalment. I de Manuel García Gargallo, historiador i, a més, investigador de la història de l'esport, això no sé si ho poden qualificar d'esport, però forma part d'aquest oci, d'aquest negoci, d'un moment determinat, i crec que és molt interessant conèixer-ho. I, com sempre, t'agraïm la teva disposició per als oients d'aquest programa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero. Soñaré.
I si anem a la mà, potser avui aprendreu que gall és el flotador de suro, o també pot estar fet d'un altre material, amb un pal, amb una banderola, amb un fanal encès, o amb una campaneta que serveix lligat en el cap d'un ormeig per assenyalar on s'ha calat, no?, aquest ormeig. Però també és espais de la família dels Zaïts, que coneixem per gall de Sant Pere.
Miquel Gelabert, cuiner, propietari de Can Marc, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Com va? Bones tardes.
Com anam? Escolta, i molts anys que crec que des d'aquest programa, no sé si t'ho hem dit en directe, perquè 100 anys de Can Marc, mare meva,
sí,
són molts anys.
Sí, són molts anys, sí. Sí, no s'arriba aviat, però és difícil arribar-hi.
I tant. L'altre dia en Miquel va estar amb els companys de Tèntol parlant de tota aquesta trajectòria i d'aquest camí tan preciós fet des de Can Marc de Manacor. Nosaltres avui, Miquel, parlem de gall. I tu tens una recepta molt xula, sabem, que crec que pot interessar molt en els oients quan parlem del peix del gall de Sant Pere. Què mos proposes?
Bueno, tots sabem que el gall de sempre se serveix en sopa fregida i és un plat de més d'estiu i tal. I nosaltres el que fem, per sortir un poc d'aquest camí, és fer un gall amb pesto, amb formatge mones i amb amalga de Mallorca.
Que bo, que bo.
I l'acompanyem en com un bollit, amb un trinxat de patata, amb un pot de mongeta i pastanagó.
Que bo, que bo. A veure, fàcil de fer, complicat, ho podem fer
que
nostre?
Sí, no, és fàcil, simplement és fer un pesto que posem la mateixa quantitat de malaca de formatge i, o millor, per 50 grams de malaca i 50 de formatge podem posar 100 d'oli i un pot d'alfabeguera i tot això ho triturant ben triturat, que potser seria el pesto, i després el gall ho desespinam, li llevant la pell i ho posam dins el forn a 200 graus durant 6 minuts.
Val.
Un llom, val? I, per una altra banda, bollim patata, un pot de pastanagó, un pot de mongeta, la patata, quan ja es cuita, l'aixafam, i la mongeta i el pastanagó al colam i ho deixem que reposi un poc perquè tregui tota l'aigua. I després, simplement, després ja fa la patata, trempa-la en sal i oli, amb un oli de d'oliva, i el posem dins el plat, posem el gall, nosaltres hi posem el gall damunt, i les verduretes que no hi posem res, perquè ja el pesto de per si ja els tramparà. I posem el pastanagó i la mongeta, i ja tenim el plat preparat. Ja t'ho dic, que és una cosa fàcil, ràpid de fer i un gust molt original.
I tant. Sí, sí, m'agrada, m'agrada. I el peix, tu has dit el llom. Ho dic perquè a vegades mos fa com un poquet de mandra fer peix, però jo sempre recomano, i a més jo ho faig amb els meus peixeters de capçalera,
que
m'ho preparin.
Que desespinin.
Exacte.
Clar,
jo li puc demanar, agafes aquest gall i que el desespines, el puc fer servir, que no sé si el fiques dins els forns, cap també, o només els lloms?
No, no, llom, just el lloms sense espina.
Els
cap i les espines, el gall de fer és gol d'olor per fer un bon brou, que
exacte,
el gall fa un brou boníssim.
Boníssim, i les galtetes de gall, per favor.
I les galtetes de gall, i també el que pot fer és fregir els caps, per després menjar el cartílat del cap i les galtetes també queda molt bé, just el cap.
Idò, crec que és un plat boníssim, boníssim. És vera que és un peix més de primavera, estiu, així, però... I també és ofabeguera, que s'estiu fa l'hora de ofabeguera, però
sí, sí.
És una bona idea i és una bona recepta i jo crec que sorprèn segur en els nostres oients. I després a xupar-se els dits, eh?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres i que vols contar el que fem aquí a Manacor, que en Marc.
I de gràcies a tu i per 100 anys més.
Gràcies, Araceli.
Una abraçada.
Adéu.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
M'he guanyat cada lluança, cada crit de mira si jo sóc el símbol de la França. I el corral quan ve pitant-se, jo l'estreno gall que sóc. ja ningú mai t'ho endevina. Em pare toca...
I arribam al final del programa. En Joan Manel Serra posant música en aquest poema dedicat al gall, el nostre protagonista, la paraula protagonista del programa d'avui, un animal que treu el nas i alegra el món, que així sigui. Eh? No en dic, per cert, que gall també és la nota falsa produïda per un cantant o un instrument en el registre agut. I és que de vegades passa que te surt un gall quan manco t'ho esperes. Ai, pobret, 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 pobret en Manel, que fa uns anys participava a Eurovisió, i pobret que passarà a la història per aquest gall. Nosaltres ara baixarem barrera amb el cantant d'un grup que ja ha fet història, però que se cuida i ve molt de que no se li escapi cap gall.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Frank Pons, veu i guitarra a pèl de gall. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, molt bones. Bé, molt bé, molt bé.
Molt bé. Escolta, tu si t'he dit gall, que te ve en escap primer de tot.
Bueno, primer de tot me ve pèl de gall.
Pèl de gall, eh? Clarament. Sí, era fàcil.
Aquesta banda que, bueno, que fa molt d'anys que tenc, és a dir, és un projecte de vida, quasi, i sí. El primer que va fer és això.
Idò, sí, sí. Ara ho anirem contant, i efectivament nosaltres també gall varen dir, hem de parlar amb els pèls de gall, i per això en Frank avui mos ajuda a baixar la barrera del programa, que pèl de gall és pèl de gallina, però de mascles, o com va la cosa?
Sí, és una pregunta bastant freqüent que mos demanen. No sé molt bé com va sortir, va sortir molt ràpid el nom. La primera cosa que mos va venir al cap va ser pell de gallina, no? Pell de gallina, de que t'escarrufa la pell, no? I després van canviar la pell per pèl, no? Perquè nosaltres sempre deien que si hi ha pèl hi ha alegria, i creien que mos estava molt bé en aquell moment, i el gall, bueno, van canviar el femení per el masculí.
Era, sí, sí. Era fàcil, però me feia pensar, sí, que una pluja d'idees per posar nom a un grup tampoc ha de ser senzill, encara que dius que va sortir més o manco ràpid, perquè en el final te definirà.
Posar nom a qualsevol grup, a qualsevol empresa, és a dir, el naming, de fet, és una cosa que les empreses que es dediquen a la salut sol pagar bastant bé, perquè és difícil, no? És a dir, posar un nom a una cosa, a un producte, a una música, a el que sigui, que t'ha de definir d'alguna manera, és complicat, no? Perquè és una cosa que t'ha d'agafar, bueno, d'agafar molt de camps, i ha de tenir un significat molt concret, però a la vegada molt ampli, no? El que passa que en aquell moment, no sé, ens va sortir relativament ràpid. Supos que també, com que fa anys érem més joves, doncs també no ens pensàvem tant les coses, no? Ara és com que li donem moltes més voltes a tot, no? I abans tiràvem més pas dret, però sí, la qüestió és que va sortir bastant ràpid.
Sí, sí, i ha funcionat pel de gall que fa, jo crec que l'horeta d'estiu. Feis o l'horeta d'estiu, Frank?
Sí, vam, som un grup, nosaltres, de festa, de sol, de llum i alegria, no? És a dir, que sí que es va que tenim cançons també que són més tristes, bueno, més tristes, més melancòliques, no? Al final, un poc com la vida en general, no? Que no tots són flors i violes. Però sí que és cert que és un grup bastant, bastant festiu i bastant alegre, i sí, és a dir, i també que bueno, com la majoria de grups, no? Al final, la nostra activitat més habitual sempre es concentra més durant els mesos que fa sol i que fa caloreta, no?
Pèl de gall sona molt bé, una posada en escena molt bona, sona molt, molt bé en directe. Naixeu el 2009 a Barcelona, no?, però amb accent menorquí, i ja teniu 6 discos.
Sí que és cert que durant tot aquest temps el grup ha passat per diferents processos, no? Sí. És a dir, sí que tenim dues etapes molt marcades. L'etapa aquella que van començar a Barcelona, com bé dius tu, que bàsicament el grup es va crear dins un pis d'estudiants, no? I això, i li fotíem un poc més així pas dret, com t'he dit abans, i no ens pensàvem molt bé. Bueno, és a dir, sí que hi dedicàvem el temps i tal, però bueno, era més una autoproducció, feien les cançons totes allà dins una habitació, ens gravàvem les nostres coses, i sí que després, a partir del 2017-2018, que ja estàvem a Menorca, més instal·lats i tal, com ja havien tornat, però li van donar una miqueta un gir, no? Van començar a fer feina més amb un producte una miqueta més elaborat, van començar a anar a estudis de gravació per gravar, a dedicar una miqueta més en producció, no? Mm. I el producte va fer un canvi una miqueta més professional. No sona bé que soni així, però,
no,
però
no,
sí que va
és,
ser una miqueta es canvi. Mm. I sí, la veritat és que, clar, quan dus tanta estona fent temes, no sé quantes cançons deuen tenir ja, però jo crec que deuen tenir, clar, en 6 dies com una seixantena ben bé o cosa així, mm. Però sempre costa, no? I dius, ostres, vam de que poden xerrar, no? Sobretot a nivell de lletres, com que se te creuen fins tot els cables de que penses, això ja ho han dit? Però, bueno, la veritat és que és una feina que m'agrada molt, jo és una feina, se d'escriure i compondre i tot això és una feina que m'encanta. Després posar-ho en directe també, però aquest procés, és a dir, tot el procés fins que arribes a l'escenari, la veritat és que m'agrada molt.
Uh-huh. I pel de gall, ara és la vostra professió?
No m'ho dedicam 100% a això, com la majoria de gent. La veritat és que viure exclusivament de la música que fas en directe, diguem, mm. és molt complicat, per començar, perquè la temporada és més curteta, l'any és molt llarg, tots fent coses a part de Pol de Gall.
No sé si ara vos trobeu en un moment dolç i àlgid dins la trajectòria vostra.
Jo crec que devem estar en el millor moment, la veritat. Perquè, bueno, perquè jo tinc una trajectòria, mm. també, bueno, vas complint anys i l'experiència també te dona això, no? Que centris una miqueta més en el que vols. Al principi havies de picar molta pedra, que tenies que anar tu a cercar concerts i tal, i ara, pues, bueno, vulguis o no, pues, ja hi ha més cosetes als concerts, sempre tens gent, ja mos coneixem molt, anant fora també, cada vegada que sortim de Menorca, que sortim bastant, de fet venim molt a Mallorca i a Catalunya i això, doncs ja hi ha molta gent que mos coneix, ja mos cerquen. I la veritat és que això és molt xulo, no? Tenir aquesta trajectòria, tenir cançons que per la gent pues, et representen molt, no? Uh-huh. I sí, la veritat sí, és que estem en un moment molt, molt polit.
I quasi són un himne. Per cert, que no hi ha com dir que te retires per omplir estadis, eh? Vosaltres, de moment, no? Pel de gall, no.
No m'ho retiram. No.
molt bé.
No tenim aquesta necessitat. M'ho suposant bé amb el que feim. Tots anem a una. La veritat és que al llarg d'aquests anys, si una cosa tenim és que hem creat un grup humà, tant a nivell de músics com a nivell de tècnics, no? Molt xulo. M'ho sentim una família, tothom està involucrat dins el projecte i no m'ho representa un pes, sinó tot el contrari, no? És a dir, cada vegada que sortim i tot és una festa, diguem, saps? Sí que et cerquen anem a fer feina i que vulguis anar quan surts cada cap de setmana, doncs, bueno, arriba un moment que cansa una mica, no? Però com que estem molt bé, mos ho passant bé, mos trobant bé entre nosaltres i tot, estem amb aquesta dinàmica, no, ni mos ho hem plantejat, la veritat.
Ara dia 26 de desembre tocau a Ciutadella, ara fa poc et vareu rebre el Premi Enderrock, Premi de la Votació Popular en el millor disc pop-rock pel vostre treball, entre la llum i la foscor. O sigui que, a més, teniu reconeixements, la calentoreta de la gent i del públic i de la crítica, que això és boníssim. Nosaltres xerram amb en Frank Pons avui, que mos ajuda a baixar la barrera del programa que fa un home de música com en Frank Pons abans d'anar a dormir, si mos ho vols contar.
Abans d'anar a dormir, jo som consumidor de ràdio. M'agrada posar-me a la ràdio, m'agrada... Tantes vegades m'ha post tertúlies, com a vegades m'ha post també musiqueta. La veritat és que m'agrada estirar-me en el llit i posar allò molt fluixet que ho sents, però tampoc... No ho acabes d'assimilar, no? Ho sents així de fons. Uh-huh. I la veritat és que fa molt d'anys que m'agrada posar-me a la ràdio abans de dormir. Som més consumidor de ràdio que de tele.
Idò, és un bon costum. I te recomanem entre avui i demà, cada dia de 10 o 11 des vespre, per si te'n vas a dormir entre aquesta hora i l'altra. I escolta, amb quina cançó t'agradaria tancar el programa d'avui i nosaltres ja baixarem barrera fins demà?
Bueno, ja que vosaltres esteu a Mallorca i nosaltres estem aquí a Menorca, doncs farem i Menorca Tonight.
Si vinga, i de Menorca Tonight i en aquesta ràdio germana i com és la germana a tots. Frank Pons, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Una abraçada, que vagi bé.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Recorreré amb tu aquesta illa plena de llum, de vida i de color.
El cel és blau i mira el sol com brilla. Anem a la platja que avui fa calor. Navegarem per aigües cristal·lines. Anirem més enllà de l'horitzó. Si en qualsevol moment tu me dius vine, ja saps que jo mai te diré que no. Vull sentir vent i la mà i les ones que venen i van. M'agrades tu i el teu gust de sal. Encara no crec que això no sigui un somni, que siguis real. És molt purit ser frejolí. Fenomenal, this place is very nice. Mira que maco, bonito, bellissimo. This is me, not can let's party tonight. És molt purit ser frejolí. Tancaré els ulls i sentiré sa brisa. M'endinsaré en sa màgia de sa nit. Volarem junts a un món de fantasia on els teus somnis es podran complir. M'adigeré en dup el teu somriure. Ets aquell foc que em crema dins el pit. Sé que aquí amb tu podré somiar i ser lliure en aquest viatge cap a l'infinit. Vull sentir vent i la mà les ones que venen i van. M'agrades tu i el teu gust de sal. Encara no crec que això no sigui un somni, que siguis real. És molt polit ser frejolit.